Bon dia. Enguany, les mares amb fills de fins a 3 anys que no hagin estat treballant podran acollir-se a una deducció de la declaració de la renda.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Quasi tot va per banc, que si visums, que si transferències, vol dir que és una cosa molt fàcil de que Hisenda la pugui saber. S'ha de declarar i s'ha de declarar com a rendiment de capital immobiliari. Tu tens un immoble i sobre aquell immoble de la teva propietat, doncs hi tens un rendiment.
És l'advocada i membre del Col·legi de Gestors Administratius de Girona, Glòria Castells, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. És una de les poques novetats d'aquesta campanya d'enguany. Els gestors administratius remarquen la importància de mirar bé qui ha de fer i qui no la renda, en especial sobre aspectes prou nous a la nostra societat, com són els pisos de lloguer turístic i les criptomonedes. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat, com sempre en titulars d'aquest dimarts 16 de maig de 2023. Amb les eleccions com a grans protagonistes, Junts per Olot vol crear una nova unitat de la policia municipal que actuï en casos concrets, com per exemple ocupacions il·legals o drogues i durant la tarda i la nit. És l'aposta del candidat Pep Berga. Per la seva banda, Esquerra Republicana proposa la creació d'una nova regidoria destinada a la gent gran. L'objectiu, diuen, és plantejar com s'ha de preparar en temes de residència i necessitats de les persones més grans de la ciutat. El PSC Olot vol crear un edifici per la brigada municipal al polígon de Cuní. Els socialistes creuen que és la millor opció davant el deteriorament de l'edifici de Can Jombi, on el servei hi està instal·lat actualment. La CUP Olot vol recuperar els pressupostos participatius. Des del partit creuen que en els darrers 12 anys no s'han escoltat les propostes dels veïns. Proposen fer una reestructuració dels pressupostos participatius després que, segons ells, l'equip de govern no els hagi gestionat de la millor manera. Olot Més impulsarà 150 habitatges nous i si guanya les eleccions municipals. Segons el partit, l'actual equip de govern no ha afrontat amb fermesa aquest tema. I Activem Olot proposa un transport llançadora que porti a les persones que van del centre de la ciutat a l'Hospital d'Olot. És una de les apostes del candidat Jordi Rubió en matèria de mobilitat. Deixant de banda la política, 25 nens i nenes es posen a la pell de geòlegs i geòlogues a l'espai cràter. A través d'experiments científics han descobert les característiques de les diferents roques que hi ha arreu de la comarca. En esports parlarem de la terra de Remences, que va aplegar una mica menys de 2.000 ciclistes a Sant Esteve d'Envàs aquest cap de setmana. El grup ciclista Bas no es mostra descontent amb la participació i preveu no patir pèrdues econòmiques. I en bàsquet, el Club Bàsquet Vall d'Envàs és nou equip de primera catalana. Els garrotxins certifiquen el segon ascens consecutiu. Després del descens a segona catalana del Garrotxa Sant Joanenc l'any 2018, la comarca tornarà a tenir representació a primera catalana.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir en general es va trencar la ratxa de pluges i avui pot caure alguna gotellada, però poca cosa, bàsicament cap al sud i cap a l'interior de les comarques de Girona. Com a molt al vespre van caure 3 litres per metre quadrat a Viladrau, en van caure també 3 a Puigcerdà durant el dia, 2 a la Molina, 1 a Núria i, per tant, ben poca precipitació. Temperatures que van arribar als 23 graus a Olot, 25 a Mieres, 25 també a Vidreres, a la Selva, 21 en el cas de Ripoll, i a Vic, la mínima 7, la màxima 22. Avui la temperatura poc canviarà, potser la mínima es manté, per tant fresca o una mica de fred a l'interior, però de dia pujarà la temperatura, per tant màximes més valors al voltant dels 24-25 graus i puntualment 26 o 27. Tot això en un dia de 4 núvols, preveiem poques boires al matí, tramuntana moderada forta, temporal marítim a la Costa Brava Nord, i bé, cap al Cap de Creus es poden superar els 100-140 km per hora de tramuntana, molt forta al nord de l'Empordà. La resta no serà tan intensa, però també el Ripollès es deixarà notar la tramuntana. De pluges ben poques, potser a la tarda al voltant de la Selva, les Guilleries, el Montseny, sud d'Osona, alguna gotellada. Bé, dimecres, demà un dia marcat pel sol, a la tarda també possibilitat d'alguna gotellada molt aïllada a l'interior, però bàsicament no ha de ploure, la temperatura sense canvis. Dijous i divendres refrescarà i a les tardes tindrem algun ruixat més. Probablement, no és segur, entre divendres i dissabte tinguem una situació de llevant i més pluja, sobretot dissabte.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 16 de maig de 2023. Enguany les mares amb fills de fins a 3 anys que no hagin estat treballant podran acollir-se a una deducció de la declaració de la renda. És una de les poques novetats de la campanya d'enguany. Els gestors administratius remarquen la importància de mirar bé qui ha de fer i qui no la renda, en especial sobre aspectes prou nous a la nostra societat, com són els pisos de lloguer turístic i les criptomonedes. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Fins al 30 de juny hi ha temps per fer la declaració de la renda del 2022, una renda continuista enguany amb pocs canvis, tot i que el que s'hi va canviant amb el pas dels anys, segons els experts, són les necessitats per les quals algunes persones es veuen obligades a fer la renda. Un exemple són els lloguers de pisos turístics, ho explica Glòria Castells, advocada i membre del Col·legi de Gestors Administratius de Girona.
Quasi tot va per banc, que si visums, que si transferències, vol dir que és una cosa molt fàcil de que Hisenda la pugui saber. S'ha de declarar i s'ha de declarar com a rendiment de capital immobiliari. Tu tens un immoble i sobre aquell immoble de la teva propietat, doncs hi tens un rendiment.
I més que han de vigilar les persones que, a més de llogar el seu habitatge, ofereixen serveis que podrien ser propis, per exemple, de l'hostaleria, com poden ser àpats. Tots aquests han de declarar part un rendiment d'activitat econòmica. Els qui també es veuen obligats a fer la declaració són les persones que tenen criptomonedes i decideixen vendre-les.
El fet de comprar i tenir criptomonedes no t'obliga per res a fer renda. Ara, quan és l'obligació de fer la declaració? Quan vens les criptomonedes, quan hi ha la venda, això és com les accions de tota la vida. Si tu les vens, es pot generar un guany o una pèrdua patrimonial. I això sí que és el que s'ha de declarar a renda. Si hi ha guany, es tributa pel guany, i si hi ha pèrdua, no es tributa, es guarda aquella pèrdua que es guarda 4 anys, per si en els propers anys hi tens un guany, doncs queda, pots eixugar aquesta pèrdua amb el guany.
Segons els experts, una de les novetats destacades de la renda 2022 és que les mares amb fills de fins a 3 anys tenen dret a acollir-se a l'habitual deducció de 100 euros per mes. Fins ara només ho podien fer les mares que treballaven, però enguany la llei ha canviat i també s'inclouen totes aquelles mares que no han estat treballant durant l'any. A més, totes les mares que durant el 2020 i el 2021 s'haguessin trobat en situació d'ERTO, violència de gènere o amb contracte fixis continu, poden recuperar els imports d'anys anteriors. Tal com diuen els gestors administratius, amb la declaració de la renda pagant, tot es soluciona. Ara bé, recomanen a tots aquells que estiguin obligats a fer-la a complir amb la llei per tal de no rebre una sorpresa passat l'estiu en forma de requeriment.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Entrem en matèria política. Queden 12 dies per a les eleccions municipals del 28 de maig i anem coneixent diferents propostes dels partits polítics, en aquest cas de la ciutat d'Olot. Comencem parlant de Junts per Olot, que vol crear una nova unitat de la policia municipal que actuï en casos concrets, com per exemple ocupacions il·legals o drogues i durant la tarda i la nit. És l'aposta del candidat Pep Berga en matèria de seguretat, on també inclou continuar a seguir vigilant la ciutat en càmeres i regular els patinets elèctrics.
En matèria de seguretat, Junts per Olot aposta per la creació d'una nova unitat de la policia municipal que asseguren que ha de servir per augmentar la sensació de seguretat a Olot i per actuar en casos com, per exemple, avisos veïnals, ocupacions il·legals o drogues. En parla el candidat Pep Berga.
Aquesta unitat operativa de 4 agents, en principi esperem que doni molt bons resultats. Normalment els agents es mouen de 2 en 2. Aquesta unitat operativa seria de 4, que sempre anirien junts, que actuarien sobretot a la tarda i a la nit, precisament per actuar sobre aquelles persones, aquells grups de persones, doncs, que provoquen inquietud, provoquen doncs, pèrdua de sensació de seguretat.
Des de Junts volen seguir apostant per les càmeres de seguretat, lectors de matrícules i drons com a eines per garantir una millor seguretat a la ciutat. Pel que fa als patinets elèctrics, el candidat Pep Berga ha assegurat que impediran que aquests vehicles circulin pel centre de la ciutat quan aquesta zona d'Olot estigui tancada al trànsit, tractant els patinets, ha dit, com els cotxes.
Esquerra Republicana, per la seva banda, proposa la creació d'una nova regidoria destinada a la gent gran. L'objectiu, diuen, és plantejar com s'ha de preparar en temes de residència i necessitats a les persones més grans d'Olot. En aquest sentit, Esquerra també aposta per construir residències en zones properes a entorns naturals.
El grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olot vol crear una regidoria de gent gran. En parla la número 2, Laila Gamuchi.
Per això crearem una nova regidoria dedicada a pensar polítiques transversals per aquesta part de la població. I també el que farem és crear una taula de coordinació per escoltar de primera mà les seves propostes.
La nova àrea inclouria drets socials i asseguren que serviria també per estudiar com s'ha de preparar la ciutat pel futur en matèria de residències, tant pel que fa al nombre com pel que fa a ubicacions. La seva aposta seria pensar en llocs propers, entorns naturals o en zones verdes, per tal que els usuaris puguin gaudir d'una millor qualitat de vida. Un exemple, diuen, que podria ser prop de l'hospital. Esquerra també ha parlat de la necessitat de millorar l'accessibilitat a la ciutat a peu.
Seguim parlant de partits amb representació actualment a l'Ajuntament d'Olot, com és el PSC, que vol crear un edifici per la brigada municipal al polígon de Cuní. Els socialistes creuen que és la millor opció davant el deteriorament de l'edifici de Can Jombi, on el servei ja està instal·lat actualment. A hores d'ara, el partit no té un pressupost damunt la taula, però expliquen que hi posaran els recursos necessaris.
Can Jombi era una antiga fàbrica de gènere de punt, que actualment encara està situada al costat del riu i propera al pont de Santa Magdalena. Des de fa uns anys, la brigada municipal hi té el seu magatzem. La idea del trasllat al polígon de la Canya fa anys que sobrevola en l'actualitat política d'Olot i ara el PSC, encapçalat per Josep Guix, vol tirar-ho endavant si guanya les eleccions. Proposen fer un edifici a mida i en les condicions òptimes al polígon de Cuní, just arribant a la Canya. Proposen que es traslladi aquest servei a les afores de la ciutat per tenir millor mobilitat que l'actual en el carrer estret com és el de Sant Cristòfol.
Destinar-ho justament a aquests serveis municipals que actualment els tenim en lloguer, com per exemple el Dinàmic, o com per exemple el CAS, que és el Consorci de Benestar i Família, doncs que el puguem traslladar, una part que volen ampliar, que puguem traslladar aquí.
El PSC Olot també vol impulsar una galeria pública a un dels pisos de l'edifici de Can Jombi per donar visibilitat al riu Fluvià.
I la CUP Olot vol recuperar els pressupostos participatius. Des del partit creuen que en els darrers 12 anys no s'han escoltat les propostes dels veïns. Proposen fer una reestructuració dels pressupostos participatius després que, segons ells, l'equip de govern no els hagi gestionat de la millor manera. La CUP Olot també creu que l'ús de les xarxes socials de l'Ajuntament no és el correcte.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Els pressupostos participatius són un dels projectes creats fa més d'una dècada amb l'objectiu d'unir les decisions de l'Ajuntament amb les idees dels veïns i veïnes dels barris d'Olot. Aquest dimarts, en el marc de la campanya electoral, la CUP Olot ha mostrat el seu malestar envers l'equip de govern que, segons el partit Cupaire, ha deixat de banda els pressupostos participatius. La CUP Olot, que en aquest darrer mandat ha comptat amb dos regidors a l'Ajuntament, critica que projectes com el bicicarril de les Tries, el de la rotonda de la Rodona o les activitats infantils no s'han consultat a les entitats de barris o directament s'han deixat de fer. La número 6 de la CUP Olot és Toia Codina.
Des de la CUP, nosaltres si guanyem i recolzarem les iniciatives populars des de bon començament i les tirarem endavant conjuntament. No farem com l'Ajuntament d'Olot, que un cop aprovades per unanimitat en un ple, les guarden en un calaix.
La CUP Olot també ha criticat l'ús de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Olot perquè creuen que fan propaganda d'un partit polític. La CUP considera que les xarxes socials han d'informar i promocionar activitats de la ciutat. Seguim parlant d'eleccions municipals, en aquest cas de partits que actualment no tenen representació a l'Ajuntament d'Olot, com és Olot Més, que impulsarà 150 habitatges nous si guanya les eleccions municipals. Segons el partit, l'actual equip de govern no ha afrontat amb fermesa aquest tema. Per ells és un dels principals problemes de la ciutat.
Des d'Olot Més, encapçalat per David Coromina, afirmen que han detectat que hi ha moltes parcel·les a Olot que es podrien aprofitar com a habitatge pels col·lectius més necessitats. És per això que des del partit han buscat solars municipals, com finques al centre de la ciutat, fàbriques abandonades i locals vora el riu, on, segons ells, s'hi podrien ubicar aquests habitatges. Una de les membres d'Olot Més és Magda Marçal.
Per això hem pensat en buscar solars municipals i d'altres llocs, no? També de titularitat privada, per poder fer tot això, que seria un gran avenç per tota la població d'Olot, que ho necessita.
Des d'Olot Més expliquen que ja han parlat amb alguns propietaris i diuen que fa un parell d'anys ja van portar aquesta proposta a l'Ajuntament per poder tirar endavant aquests projectes d'habitatge. Segons el partit, creuen que l'actual equip de govern no ha afrontat la qüestió amb prou fermesa.
I per tancar el bloc electoral, parlem d'Activem Olot, que proposa un transport llançadora que porti les persones que van del centre de la ciutat a l'Hospital Olot. És una de les apostes del candidat Jordi Rubio en matèria de mobilitat. També proposa fer millores en voreres i tenir un bon sistema de carrils bici i pressionar perquè la variant sigui una realitat el més aviat possible.
En matèria de mobilitat, Activem Olot proposa plantejar un projecte a 10-15 anys vista per millorar la ciutat en diferents aspectes, com la convivència entre anar a peu, en vehicle o bicicleta i patinet, a més de replantejar el model de transport públic. El candidat Jordi Rubio diu que això només és possible fer-ho amb el consens dels diferents grups a l'Ajuntament. En aquest sentit, Rubio apunta algunes mesures que veu viable anar implementant.
Una de les nostres propostes és fer una prova pilot, que seria aquí a l'Hospital Vell, allà on hi ha la parada de bus, doncs llançadores que connectin el centre amb l'hospital, que en 10 minuts pugui ser-hi, que ara mateix amb el transport públic que tenim i tardes 3 quarts d'hora, per tant nosaltres ho veiem viable, ho veiem factible.
El candidat d'Activem Olot també aposta per fer eixos verds entre barris que connectin amb el centre de la ciutat, uns eixos verds que asseguren inclourien millores en voreres i carrils bici. Activem Olot creu que és molt necessària la construcció de la variant, asseguren que ja es va tard i que aquesta via fa falta per millorar la vida de les persones que viuen a l'avinguda Sant Jordi i les Tries i la carretera de la Canya.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports i lluny de la política, parlem dels 25 nens i nenes que s'han posat a treballar a la pell de geòlegs i geòlogues a l'Espai Cràter. A través d'experiments científics han descobert les característiques de les diferents roques que hi ha a la comarca. També roques màgiques que canvien de color en entrar en contacte amb la llum, informa Pere Obac.
Roca sota la lupa és el nom del taller que ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'Espai Cràter. Amb l'aforament complet, 25 nens i nenes han descobert les característiques de les diferents roques que hi ha a la Garrotxa. Per exemple, s'han acostat a les pedres fluorescents, que tenen la capacitat de canviar de color depenent de la llum, i molts altres experiments més. Ho explica l'educador de l'Espai Cràter, Joel Plana.
Els experiments des de veure-les a través de la lupa binocular, per veure-les amb zoom i anar veient com canvien. Després tenim també un imant que quan tens la roca magnètica se t'enganxa. Llavors també mirem si una roca té conductivitat, és a dir, enxufem unes piles amb uns cables i si s'encén la llum de LED, i vam fent aquest tipus d'experiments per anar veient com són diferents. També una de les calcàries les rasquem i llancem vinagre, surten les bombolletes i anem veient les diferències entre unes i altres roques que hi ha.
Els experiments científics més senzills són un recurs perquè els nens i nenes es familiaritzin amb la ciència i amb el seu entorn, mentre aprenen d'una manera més divertida.
Al final el que tenen és un coneixement més bo de l'entorn i saben que no totes les roques són iguals. A més, sobretot aquí a la Garrotxa destaquem molt la roca volcànica, i quan surten aquí fora al Montsecova, puguin veure tot tipus de roques volcàniques que són i les sàpiguen conèixer, reconèixer i diferenciar respecte de les altres.
L'activitat Roques sota la lupa forma part de la programació familiar de la Guilla. El pròxim dissabte 20 de maig, també a l'Espai Cràter, s'organitza un taller anomenat Energia Volcànica, que ensenyarà als nens i nenes que els volcans emeten energia i reflexionarà al voltant de les renovables.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Obrim carpeta esportiva. La terra de Remences aplega una mica menys de 2.000 ciclistes a Sant Esteve d'en Bas. El Club Ciclista Bas no es mostra descontent amb la participació i preveu no patir pèrdues econòmiques. La marxa cicloturista també ha comptat amb un homenatge al seu impulsor Toni Fiter gairebé un any després de la seva mort. Guillem Guardiola.
Amb una mica menys de la participació habitual, però amb un gran component emotiu. Gairebé 2 milers de ciclistes s'han aplegat a Sant Esteve d'en Bas aquest cap de setmana en la primera terra de Remences després de la mort, ara fa gairebé un any, d'un dels impulsors de la prova, Toni Fiter. Un dels membres del Club Ciclista Bas, Jordi Coll, ha relacionat la disminució de la participació amb les noves competicions i modalitats de ciclisme que han sorgit en els darrers anys.
Molt emotiva. Per fer la seva feina han hagut de posar-nos a 10 persones arremangant-se les mànigues des de fa un any i treballar molt intensament cada dia. La participació, no estem descontents, veníem de participacions molt altes, però també hem de pensar que ha canviat molt el món del ciclisme, perquè han sortit noves modalitats. Ens permetrà, creiem, a hores d'ara, que l'entitat no tingui pèrdues.
Entre els 2 milers d'inscrits a la Terra de Remences s'hi han pogut veure cares conegudes en el món de l'esport, com ara el pilot Àlex Feliu, el triatleta Genís Grau, el tenista Tommy Robredo i el ciclista Melcio Mauri. L'esquiador professional Quim Salarich hi ha participat per segona vegada.
Bueno, jo sóc d'Osona, sóc de Malla i bueno, em dedico a l'esquí alpí i és la segona vegada que vinc a la Terra de Remences. L'any passat ja vaig disfrutar i espero que això sigui una rutina habitual de cada any i poder estar aquí, disfrutar del corregut i disfrutar de la passió que té tota aquesta gent a l'hora de pedalar i patir una mica.
L'entitat No és un vial ha organitzat aquest diumenge una bicicletada popular en homenatge a Toni Fiter. La sortida serà a les 11 del matí des de la piscina municipal i s'ha previst una concentració final en parlaments a les 12 del migdia a l'Avinguda Sant Jordi.
I canviem les dues rodes de la bicicleta per la pilota de bàsquet per parlar del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que és nou equip de la primera catalana. Els garrotxins certifiquen el seu segon ascens consecutiu. Després del descens a la segona catalana del Garrotxa Sant Joanenc l'any 2018, la comarca tornarà a tenir representació primera. L'ascens s'ha assolit a Sant Joan les Fonts, curiosament a la pista on fa uns anys havien jugat un bon grapat de jugadors de la Vall d'en Bas.
El cercle es tanca i 5 anys després la Garrotxa tornarà a tenir un equip a primera catalana masculina. El Club Bàsquet Vall d'en Bas ha arribat a l'última jornada de Lliga amb possibilitats d'ascendir de categoria per segon any consecutiu i l'equip no ha decebut la seva afició. L'objectiu a principis de temporada no era més que salvar-se, però després de signar la millor primera volta de la Lliga, les intencions van canviar dràsticament.
No. L'idea era estar a salvar-nos i un cop es va haver complert aquest objectiu, és que vam fer una primera volta molt bona. I al fer la primera volta tan bona ens vam veure allà dalt, a les primeres posicions, i és que érem allà, que bé, no, ens hi vam trobar. I a partir d'aquí doncs vam dir, home, ja aquí som, aprofitem-ho, no? I vam començar a planificar això, a veure, ara objectius nous.
La fita s'ha assolit, curiosament, a la pista de Sant Joan les Fonts, on jugadors com Xevi Corcoi, Jaume Mora, el capità Albert Grabulosa o el mateix tècnic Pau Marguí van aconseguir mantenir el Garrotxa santjoanenc a primera catalana durant molts anys. L'equip va certificar el descens l'any 2018 i una bona part de l'equip va deixar el club per iniciar una nova aventura a la Vall d'en Bas.
Ara la Garrotxa tornarà a tindre un equip a primera catalana, que hi havia hagut aquí a Sant Joan, l'equip, i per això no teníem pavelló, vam venir a jugar aquí. I bueno, és com tancar un cercle, no? Nosaltres ja havíem jugat a primera catalana aquí i ara tornar a jugar, a fer l'ascens aquí és com viure-ho dos cops, no? Va ser com especial, almenys jo ho vaig viure de fer-me molt especial.
Aquest, però, no és l'únic mèrit que pot assolir el club aquesta temporada. L'equip femení a segona catalana té una cita amb la història aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda contra el Sant Celoni. Si guanya, també pujarà a primera catalana.
Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació. Aquest dimarts, a partir de 2:45 del migdia, entrevista a Jordi Rubio, d'Activem Olot. A partir de 7:45 del vespre, debat de Riudaura. A les 8 del vespre, entrevista amb Jordi Cargol, de Junts per Sant Jaume de Llierca. I tot seguit, debat de Castellfollit de la Roca.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 16 de maig de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins informatius de Ràdio Olot i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.